Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrològica. Ha faltat a Vila-real doña Carmen López Almela. L'enterrament tindrà lloc avui dilluns 9 de setembre a les 4 de la vesprada a la capella Tanatori Vila-real. Velatori a Tanatori Vila-real, que a mi ermita junta cementeri. Descansa en pau.
Estàs a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja després de ficar el punt i final a les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, tornem a la normalitat i tot i que estem a estiu encara, ens falten unes setmanes per acomiadar aquesta estació, doncs l'inici de curs, l'inici de les rutines, doncs toca fer que parlem, no, ja amb un altre sentiment durant aquest inici de setmana. El que no canvia és que durant aquestes dues horetes que tenim per davant, fins les dues, estarem fent-los companyia amb moltes veus, molts convidats que de seguida els presentem. I com cada dilluns, o com intentem fer en dilluns, anem a parlar d'agricultura. Fa només uns dies els vam tenir de convidats a la bodegueta, aquesta programació especial per les festes a Vila-real, però avui tornem a parlar amb ells amb una miqueta més de calma, als nostres estudis, amb la gent que està impulsant aquesta vaga general del sector primari per als dies 18 i 19 d'aquest mes de setembre. Ens visitarà un dels integrants de l'Associació d'Agricultors de Nules per a contar-nos una miqueta com està anant aquesta convocatòria, si s'han sumat més entitats, que ens recorden quins són els objectius i els motius pels quals s'han arribat a aquesta situació. Doncs bé, amb ells estarem en aquesta primera part del programa, així com també rebrem des de Nules, en aquest cas al portaveu dels socialistes, el regidor Adrián Sorribes, que farà un anàlisi de com està anant també la situació a aquest municipi i els deures que tenen, en aquest cas des de l'oposició, durant aquest curs 2019-2020, després de potser no paro intens, però sí baixada de gestió durant el període vacacional. També estarà acompanyant-nos a aquesta primera part del programa i a segona repassarem el balanç que s'ha fet avui per part d'Ajuntament, Junta de Festes i Policia Local de les Festes en honor a la Mare de Déu. Com és habitual, només acaben aquestes festes, ahir es llançava la traca i el castell de focs, es fa el balanç oficial per part dels responsables de les diferents parts implicades en aquestes festes, així que coneixerem com han anat amb dades, amb xifres i una valoració. Sabem que és complicat, que normalment es diu que han sigut unes festes dins de la tranquil·litat i les incidències normals, la gent a la que li ha tocat una miqueta les parts, per així dir-ho, alguna penya no estarà molt d'acord, però bé, sempre és complicat trobar un punt intermedi i coneixerem com ha estat aquesta tasca per part de policia, per part de Junta de Festes i també per part del consistori. I també avui parlarem, després de l'estiu, després de festes, no?, que igual hem menjat més del compte, no hem menjat tan habitual, hem introduït, per exemple, doncs, alguna beguda alcohòlica, algun gelat que altre de més. Doncs parlarem amb la nutricionista i farmacèutica Lina Granell de com reprendre el camí correcte, el camí saludable en aquest també inici de curs, inici de rutina saludable. Doncs també ja estarem, així que aquests els convidats que ens acompanyaran durant aquestes dues horetes de programa i també, com sempre, a partir de la 1 i 5, repassem actualitat provincial i local. Abans de repassar de què s'està parlant a hores d'ara de les xarxes socials, anem a mirar la previsió meteorològica, tot i que tenint en compte que divendres vam dir que anava a ploure amb una probabilitat molt elevada durant la jornada d'ahir, ho vam dir perquè en l'Agència Estatal de Meteorologia així ho indicaven. Doncs anem a comentar, no sabem si encertarem o no, perquè és això, tenint en compte la previsió que donaven per a diumenge i que ni de lluny no es va complir, doncs anem a veure què ens depara. Avui algun núvol és cert que pot haver, una opció de pluges d'un 15% fins a les 6 de la vesprada, un 0% a partir d'aquesta hora. Les temperatures estaran entre els 19 de mínima i els 29 de màxima. Aquesta és la situació per avui, però com està apareixent i s'està dient en molts mitjans, la situació empitjora de cara a dimecres. Aquesta serà una jornada amb moltes alertes, alertes de diferents colors, a hores d'ara per pluges risc important, també vents que poden bufar forts, temperatures que aniran a la baixa i ese dia dimecres sí que s'espera que ploga de forma ininterrompuda amb una opció del 100%, tot i que demà de vesprada podrien ja aparèixer alguns ruixats. Veurem si es complís o no, actualitzarem demà aquesta informació, com sempre diem, mirem l'Agència Estatal de Meteorologia, no és que siga la que a nosaltres ens avellís dir, així que veurem si es complís o no, tot i que realment es presenta una setmana molt plujosa, dimecres, però també la resta, almenys fins diumenge, que és quan apareix, estarà plovent o pot ploure qualsevol dia. I ara sí, és moment de fer aquesta ullada a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Bad, Doncs està parlant d'una política que des de que va deixar la primera fila havia quedat una miqueta en l'oblit i avui ha tornat a eixir, en aquest cas Cristina Cifuentes. Ha aparegut en el programa d'Anna Rosa, en una exclusiva, i sembla que ha dit que la seva eixida es va planificar perfectament a un despatx. L'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha trencat el silenci després de més d'un any i ho ha fet amb aquesta entrevista al programa d'Anna Rosa. Cifuentes ha contat que va haver un empresari que volia rebre uns diners, no ho va rebre i a partir d'ahí assegura que van anar a per ella. També ha parlat respecte a l'incident d'aquestes cremes que va ficar en el seu bolso, diu, sense adonar-se. Doncs bé, està donant i donarà de ben segur titulars aquesta entrevista en exclusiva de Cifuentes al programa d'Anna Rosa. I més assumptes, també en aquest cas es parla de Cebrián, un article d'opinió que ha fet al País respecte a aquesta situació de les negociacions del govern. Razones para un gobierno de coalición. És un article, com dèiem, de Juan Luis Cebrián. S'està parlant molt d'aquestes paraules que ha escrit. Per alguns diu que puro sentido común, per altres un absurdo antidemocràtico. Doncs bé, anàlisis, no?, i els comentaris que fa respecte a Pablo Iglesias s'han destacat especialment. Així que avui, doncs, aquesta és una de les temàtiques de la crítica també que ha fet respecte a Pablo Iglesias. I es parla també avui d'Ana Julia Quezada, de blanc, amb el moño en mitja melena, esposada i amb un semblant seriós. Així ha arribat Ana Julia Quezada a l'Audiència Provincial d'Almeria aquest matí, primer dia del juí en el que se la processa per matar a Gabriel, el xiquet de 8 anys de la seua, en aquest moment, parella. La veritat és que amb un semblant, no, poc habitual, no, canviada respecte a les últimes imatges que havíem vist d'ella. Veurem com arriba. L'acusada serà la primera en declarar i le seguiran els altres 17 testics i 25 perits. La fiscalia ha demanat presó permanent revisable i també la família, que sembla, havia enviat un comunicat als mitjans de comunicació demanant respecte per aquest cas i que no publicaren informacions que pogueren ser sensibles i fer mal, no?, també a la investigació, al judici i també a la família. Més assumptes, es parla avui de bàsquet, de Tanasis, és un dels protagonistes en aquest partit de Grècia contra la República Txeca i sembla que està fent un bon partit, una bona tercera part, un tercer quart que sembla estar bé per aquest jugador i la gent que està aplaudint del paper que està duent a terme en aquest encontre de bàsquet. I també es parla de tennis. Rafa Nadal guanya el seu quart US Open, el DNU Grand Slam, i es situa a només un gran de Roger Federer. Imatges en les quals es veu el tenista plorant amb les emocions a flor de pell, perquè es va emocionar, com dèiem, amb aquest vídeo homenatge a totes les seues victòries i la gent que està donant les seues felicitacions amb tot tipus d'imatges al tenista de les Illes Balears. I també Federer es parla com a contrapart, no?, en aquest tema. Rafa Nadal obté el seu quart US Open i es parla també de Federer, en aquest cas perquè està a punt, no?, de guanyar la mateixa xifra de grans premis, una victòria que es va emportar després de quasi 5 hores davant Nail Medvedev, així que és un dels temes també que es parla avui. Però altre dels assumptes, Masterchef, és un dels temes que està també sent a hores d'ara dels més comentats, l'audiència de Masterchef Celebrity el dimecres. Així sembla que s'està parlant de quan s'estrenen els diferents programes, es parla del Gran Hermano VIP, del Masterchef Celebrity. Doncs s'estaven ficant ja en graella, estan programant o contraprogramant-se les cadenes per a veure quina s'emporta més audiència. I també es parla en aquesta jornada d'avui de Diana Kerr, en aquest cas per declaracions de son pare, que exigís a Ana Rosa que no difonga la reconstrucció del vídeo de l'assassinat de la seva filla. Aquesta és una de les temàtiques també Li demana que si fora la seva filla, si ho publicaria. Això és el que li ha comentat el pare de Diana, que era Ana Rosa, no? Que si fora algú de la seva família o la seva filla, si també emetria aquestes imatges. Doncs bé, sempre està servida, no?, aquesta polèmica respecte què han de publicar, què no han de publicar, fins on han d'arribar els mitjans de comunicació, el sensacionalisme moltes vegades que rodeja aquests casos tan mediàtics. Doncs bé, avui també en paraules del pare de Diana Kerr. Doncs bé, aquests són els principals assumptes, perquè n'hi ha altres, però es repeteixen, no? Per exemple, es parla també del DNU Grand Slam en referència a Nadal, es parla també del US Open respecte a Nadal, així que veiem moltes coses relacionades. Ana Rosa es parla per la entrevista a Cristina Cifuentes, Cifuentes també era un dels temes que hem comentat, així que ja hem repassat almenys aquests principals temes que trobem a Twitter a hores d'ara com a més comentats. Arribem a les 12:16, una xicoteta pausa, de seguida notícies curioses. Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548. Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Villarreal. T'apuntes?
Aula de música 12 notes, 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de música 12 notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta. ¿Ya tienes el uniforme de tus hijos para el próximo curso escolar? En Big Mother Arbo encontrarás los uniformes de los colegios de Villarreal, La Consolación, Pío XII, Escultor Ortelt, Angelina Abad y José Soriano. Si buscas el uniforme de tus hijos, Big Mother Arbo, en Avenida Pío XII 55, Villarreal. No cierra en agosto.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alia Gestión SL.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del nuevo Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Noticias curiosas.
Oh, soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste.
12 i 20, moment de començar el repàs per a aquestes notícies curioses. Comencem parlant d'un ternero que va néixer fa uns dies amb una malformació craneal que l'ha convertit en viral pel seu gran semblant a un rostre humà. Les imatges de l'animal, que va faltar a les poques hores a Argentina, van ser compartides en les xarxes socials pels responsables de la reserva en la qual va néixer. Segons va explicar el genetista Nicolás Magnago, en declaracions a Reconquista, hoy la mutació d'alguns gens produeix una malformació a la que se li topeta un semblant amb altra cosa. Tot i això, no és la primera vegada que esdevé un fet semblant. Fa 2 anys també va néixer un altre animal amb un gran semblant al d'una cara humana. Per desgràcia, no, aquesta mutació fa que els animals falten, però és això. Tot i el final, ha fet aquest semblant que siga un fet viral. I parlem ara d'un enllaç, d'un matrimoni. L'entrada de la nòvia a l'església sol ser un dels moments més bonics de tota boda, encara que no sempre és com ho desitja o havia previst. Això va ser precisament el que va passar aquest darrer cap de setmana a una jove que es casava a Sevilla i que mai va pensar que amb la seva arribada al temple coincidiria una gran tromba d'aigua. Després d'esperar 15 minuts dins del cotxe que la van portar a l'església, uns cambrers li van salvar, entre cometes, la vida. Van decidir apropar-li un d'aquests parasols grans que gasten a les terrasses per a que poguera entrar sense que acabara totalment banyada. I sí que amb un parasol d'aquests de qualsevol terrassa o qualsevol bar va entrar aquesta nòvia a l'església. I també és protagonista el periodista australià Peter Lalor, que es va convertir probablement en la persona que més diners ha pagat per una pinta al Regne Unit. Va ser la setmana passada, durant la seva estància a Manchester, quan abans de tornar a la seva residència va parar a un hotel al de Malmaison, on s'allotjaven uns companys per a prendre unes birres, unes cerveses. Va demanar a la cambrera una botella de Dolce IPA i va pagar amb la targeta de crèdit. Quan va pagar, diu que no tenia les ulleres ficades i hi havia algun problema amb la màquina. Així que va haver de ficar les seues dades 2 vegades, segons ha replegat The Guardian. Segons diu, va tenir una sensació una miqueta estranya i va dir: ¿cuánto pagué por esa cerveza? La chica del bar va mirar el rebut i va dir: Dios mío. I es va mostrar una miqueta poc receptiva a mostrar-li aquesta factura. El compte, a més, a partir d'aquest moment es va donar de que alguna cosa no marxava bé i després de tornar a preguntar-li, li van dir que havia pagat 55.000 lliures, és a dir, uns 60.000 euros, per una cervesa que no havia de superar les 5 lliures. El gerent de l'hotel es va apropar al periodista per assegurar que tot es tractava d'un error i que li tornarien els diners si es confirmava que el banc autoritzava aquest pagament. I així fou. Els 60.000 euros van desaparèixer del seu compte. Home, pues també tenia diners, aquest home guardat. Diu, es va alçar amb una cridada telefònica alarmada de la seva esposa, que havia topetat un gran forat al compte bancari. Van poder retirar els diners en un segon, però aparentment els pren fins a 10 dies hàbils el poder retornar-ho. Suposant que va ser una errada al clicar a la maquineta, no?, per a passar la targeta i, vale, 60.000 euros aquestes cerveses. I també, igual ho han vist, perquè s'ha comentat, però hi ha coses que, per increïbles que semblen, han tingut lloc. Aquest és el cas, per exemple, d'una història que ens situa a PortAventura. Allí un home va ser capaç d'atrapar en l'aire un iPhone d'un altre ocupant d'una muntanya russa al que se li havia caigut i que venia a una velocitat aproximada de 134 km/h. Segons els mitjans que s'han fet ressò d'aquesta situació, l'habilidós ciutadà es diu Samuel Kempf, que estopetava a Europa realitzant una visita en representació de Nova Zelanda al campionat mundial de foosball a Suïssa. Quan va terminar, va vindre de vacances cap a Barcelona. Una vegada allí, Kempf va tornar el telèfon al seu propietari, que segur no es creu encara la sort que va tindre de que no acabara a saber on i segurament fet pedacets.
Te miro, me miras y el mundo no gira.
I si abans parlàvem d'una malformació animal que havia fet que les imatges es convertiren en virals, per anar a unes altres també del món animal i que han tingut molta repercussió a les xarxes. En elles es pot veure com una serp és capaç de regurgitar una cabra que s'havia menjat prèviament. El vídeo es va gravar a Xina i, segons els testics presencials, la cabra podria estar en uns 40 quilos. Prop d'una hora va tardar la pitó en expulsar l'animal i no sé si la gent haurà vist l'hora de vídeo, però bé, sembla que almenys aquest s'ha fet viral a les xarxes socials.
Dona, nadie ve las balas perdidas de este amor.
I parlem ara d'una dona que ha estat detesa a Manila, Filipines, quan intentava pujar a un avió amb un nadó d'uns 6 dies. Que això no passaria res, el problema és que estava amagat a l'equipatge de mà. Va ser la policia de l'aeroport la que va detectar la presència del menor quan l'arrestada passava el control de seguretat per a prendre un vol de la companyia Delta que va a Detroit, als Estats Units. Segons la NBC, davant les preguntes de la policia, Jennifer Erin Talbot va dir que el xiquet era el seu nebot, però no tenia documentació que poguera acreditar que era així, per la qual cosa els agents van procedir a arrestar la dona. És que, escolta, un xiquet de 6 dies a una borsa i després què pensava fer durant el vol? Però bé, per sort la van interceptar i suposem el xiquet no va patir greus conseqüències. I parlem per últim de Cilla Cardens, una ciutadana australiana que no ha dubtat en portar davant la justícia els seus veïns pels molestos efectes que li provoquen. Segons va denunciar davant la Cort i el Tribunal Administratiu de l'Estat on viu, el seu veí acostuma a realitzar barbacoes de peix i car que, en la seva condició de vegana, li resulten molt molestes pel fum que produeixen. També es queixa del fum dels cigarrets que fumen, de les cadires que arrastren per terra, de la llum reflectant i els sons dels xiquets quan juguen a bàsquet, entre altres. Segons The Guardian, Cardems lamenta que tot el que pot fer és olorar el peix i no pot gaudir del seu propi petit tracer, ja que totes aquestes activitats fan que no li avellisca o no puga eixir. La batalla legal es remunta a agost del 2017, encara que el president del Tribunal Suprem, Peter Quinlan, s'acaba de pronunciar. Ha desestimat l'apel·lació de Cardens. Fins així el repàs per aquestes notícies curioses. 12:28, una pausa, de seguida rebem el primer convidat de la jornada.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Trinity, Cambridge o la EOI, clases de apoyo y para universitarios. Matrícula abierta, más información en el 964-537609 o al email info@lbingles.com. Y estas fiestas abrimos por las mañanas.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Y como novedad este año lanzamos los nuevos productos de competición Premium Pro y Advance, compaginando los entrenamientos con los estudios a distancia de ESO y bachillerato. El entorno más equilibrado para completar tus estudios y conseguir becas al 100% en universidades americanas. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal. Real o en el 964-53-11-14.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde la Inmobiliaria Meseguer, volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliaria Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-52-6880.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Villarreal.
Doce 33, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem comentat a l'inici del programa, ens acompanyen des de Nules, en aquest cas el portaveu del grup socialista, Adrià Sorribes. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia.
Doncs tornem a parlar, ho fem després, no, d'aquest any especialment electoral, en el que ens agradaria en primer lloc fer una miqueta de balanç, no, de com han anat aquestes eleccions, l'impàs de l'estiu, i ara com s'inicia el curs, en aquest cas, estant ara a l'oposició.
Bé, nosaltres vam plantejar unes eleccions on esperàvem, no?, estar entre primera i segon força i poder marcar un poc la línia en l'Ajuntament de Nules, però les eleccions són capritxoses i han fet, en aquest cas, per una diferència de 140 vots en el primer, que estiguem en tercera posició. Però és una tercera posició molt relativa, no?, perquè al final tenim tres partits en torno a un 30% de vot i un quart partit, que seria més Nules, en apenes un 10% de vot. Això fa que el poble estiga partit en 3 més el 10% de més Nules. La legislatura passada teníem una coalició que controlava pràcticament el 55% de l'electorat I avui en dia pues estem en una oposició on estem el Partit Popular i el Partit Socialista, on està el 60% de la població representada, i un equip de govern entre Centrados, que té un 30%, i Més Nules, que no se sap molt bé on està, perquè si bé porta delegacions de govern, la seva portaveu segueix insistint que ells són part de l'oposició. Entonces, és una cosa molt estranya, no? Tenim un equip de govern que pareix que representa, no se sap molt bé, a un 40%. Això, pues, bueno, pues podeu imaginar que a l'hora de gestionar el dia a dia, pues està portant això, que apenas un govern en minoria no pot gestionar o no pot portar l'agilitat que portàvem antes, perquè cada negociació se fa eterna i no s'estan arribant a tots els acords possibles.
Uh-huh. Va haver algun intent d'entesa per a revalidar el pacte dels 4 anys anteriors?
Sí, nosaltres teníem clar que revalidar un pacte en Centrados, bueno, en aquell moment era antes era diferent, uh-huh, però ara era Centrados, que és una coalició entre Ciudadanos, Vox, IPN, CCD i algú més que passava per allí, però revalidar una coalició que donara estabilitat, perquè el més fort és que en la legislatura passada buscàvem una estabilitat de govern on el Partit Socialista va tindre la generositat de ficar estabilitat per davant de qualsevol egoisme. En aquest cas buscàvem una estabilitat que donara aquests 4 anys, el qual hauria suposat també una coalició que en 4 anys que portàvem, en 4 anys que teníem per davant, pues segurament haguem governat 20 anys en una coalició, depenent dels vots de cada un, però sempre en coalició, on haguera estat incontestable, no, la hegemonia. En aquest cas s'ha decidit que no. Entonces, nosaltres vam ficar un programa de govern en diversos punts, que tots eren negociables, i quan vam arribar al punt de negociar l'alcaldia, enteníem que si érem 50-50, l'alcaldia també tenia que ser 50-50, es van dir que no, que l'alcaldia era innegociable. A partir d'ahí, pues bé, nosaltres vam passar a l'oposició, entenem que Centrados també portava una negociació en el PP que tampoc va fructuar, per els seus motius, i si antes, en la legislatura 2015-2009, teníem un pacte de govern en 4 partits, en un programa de 170 punts i en una estructura per a durar 4 anys, avui tenim un pacte entre Centrados i Més Nules que només dona el 40%, que damunt Més Nules no sabem si està o no en el govern, depèn de què preguntes, i que se sustenta en un pacte d'un full de paper, perquè està en castellà i en valencià, perquè resulta que si només agarres un dels dos idiomes, doncs és un pacte de mig full que només parla de quina cadira ocuparà Més Nules, però no parla en cap moment del futur de Nules, de les inversions, del sistema de govern o de les prioritats en el govern. Per tant, simplement és un pacte de cadires del 40% del municipi per a manar, però no per a governar.
Uh-huh. Gent de Nules, no? Veïns de Nules, diuen que al final el David, no, que va entrar ella soles, no, va arribar a l'alcalde una miqueta aixina de xiripa, no, ho he vist des d'ací, doncs que ha sigut carismàtic, que ha respost, no, que si un veí li planteja una pregunta, li ho arregla bé, mitjanament ràpid. Això pot haver fet que s'engolisca, no, els vots que en altres anys havia portat altra formació.
Sí, jo sempre dic, jo recordo quan vaig entrar al govern, a l'Ajuntament, en l'oposició, érem 3 concejals del Partit Socialista, 2 d'Esquerra Unida, 1 d'IPN i 11 del Partit Popular en una majoria absoluta que tenia Mario García. En aquell moment la coalició de dretes podria tindre 12 concejals i la coalició d'Esquerra en tenia 5. En esta legislatura veiem que la coalició de dretes torna a tindre 11 concejals, a Pedro Tuno, i la coalició d'Esquerres seria 5 per al PSOE, 1 per a Més Nules. Esta situació ja l'han viscut, on la dreta té una majoria en el pleno del municipal i l'esquerra són minoria. La diferència és que aquesta majoria ara està partida en 2 i la diferència és que no han volgut arribar a cap acord. Entonces, el que ha fet el Centrados ha sigut, com bé han dit, a replegar, no, tot allò que és del Partit Popular. Vox, Ciudadanos, part dels socialistes que potser puguen estar descontentes amb Pedro Sánchez, inclús molts votos de compromís que no han estat d'acord. En avaluar les eleccions europees que se celebraran el mateix dia, se pot veure un poc aquest traspàs de vot. Sí, i s'ha sigut la paraula, sí. Dir que sí a tot i acceptar-ho tot. Però és que això no és una gestió, que és el que diem. Els socialistes volíem presentar un programa en principis, en necessitats reals i decisions. Perquè dir que sí a tot no és decidir. Dir que sí a tot és quedar ben tots i portar el municipi a la situació en la que estem ara. Que tant de dir que sí a tot el món, tenim un municipi bloquejat, que no té diners, que no podem eixir de la situació real i damunt en un govern de 7 persones que no són capaços de donar-li solució als problemes de Nules. Clar, ara diuen, no, ara que siguin els socialistes o el Partit Popular, els ruïns de la pel·lícula, i que diguen a la gent que no se pot fer. No, no, és que els ruïns no som nosaltres per aplicar la realitat. Els ruïns són aquells que han venut castillos en l'aire i avui en dia els castillos estan caent. De fet, tenim a la policia, que se li deu un any d'hores extra de la seva faena, a funcionaris que no se'ls paga les faenes extra ni les gratificacions, i inclús personal eventual, com era l'anterior secretària dels grups municipals, que el mateix dia que firmava la finalització del seu contracte en l'Ajuntament ja li dient que les vacacions que se li devien no se li pagarien fins a desembre perquè no n'hi havia diners. I això és el problema, sí. Carismàtic, podem dir, populista també, no? És el populisme de dir que sí a tot, de dir que tot estarà bé, fer el cuento de la lechera, però és que el cuento de la lechera acaba en les tines, en terra trencades, i que no n'hi ha diners per tot. I això ha sigut el problema.
Això pot fer que no acaben mandat, tal qual, o que hagin de buscar, o...
Jo és l'únic govern que conec, fins al dia d'avui, que quan hi ha un problema, en més de buscar pactes per a solucionar-lo, te demanen que facis una moció de censura. Sorprenentment, en més de buscar una coalició que doni estabilitat i que acabi la legislatura, te diuen que si no estàs conforme, que facis una moció de censura. És el que hem dit, no han vingut a governar, no han vingut a ficar els interessos del municipi per davant de tot, com vam fer nosaltres fa 4 anys. Han vingut a manar. I si no manen com ells volen manar, preferixen no estar. Però bueno, si mos fiquen entre l'espasa i la paret, nosaltres sempre decidirem el bé de Nules.
I aquest bé de Nules, quin
és? Passarà per fer una coalició que doni estabilitat al govern, que doni un programa de govern real i que, sobretot, parli de projectes i de principis a l'hora de gestionar el municipi. Això pot passar per una coalició en Centrados, una coalició en Més Nules o una coalició inclús en el Partit Popular. Perquè al final, quan Centrados i gent del govern parla de que ells són veïns que han vingut a treballar per Nules, me fa mirar al meu costat i pensar-me si és que nosaltres i el Partit Popular som extraterrestres que han vingut de fora. No, no, mire, si nosaltres som veïns igual que tot el món, tot el món té les seves relacions personals en les persones que estem allà en el plenari, però l'important és saber que estem allà per el bé de Nules. Entonces, si només se sap manar i no governar, nosaltres plantejarem una alternativa de governar a la que se podrà sumar qui vulgui sumar-se.
I això en quant de temps podria passar?
En principi nosaltres hem donat 100 dies de cortesia, sempre als nous governs es donen 100 dies per a que demostren la seva gestió. En aquests 100 dies lamento dir que estem en molt poca gestió, sí, molt de bombo, però molt poca gestió. I damunt no estic veient el que han dit, un programa que acabe este any 2019 en desembre, no el veig, i estem en setembre. Deurien de presentar-se els borradors dels pressupostos ara a final de setembre, principis d'octubre, per a treballar-los, però si ni siquiera saben com acabarà en el 2019, no sé si saben com ha començat en el 2020. Uh-huh. Han de pensar que quan tot el món s'alegra per la liberalització de la AP7 per a tots els veïns, els ajuntaments s'estan tremolant, perquè això suposa que passa a ser una via pública, no privada, no paga IBI, i en el cas de Nules són 108.000 euros menys que deixarem d'ingressar. Això s'ha de gestionar. Si davant de l'Ajuntament tens una persona que està potenciant el gasto i augmentant el gasto corrent, quan t'estan dient que vas a cobrar menys, pues no sé si estem plantejant una viabilitat per al municipi.
La resta de partits, sobretot ara, no, el Partit Popular, estaria també en aquesta línia? No sabem si han tingut ocasió de parlar i van més o menys en el mateix camí respecte a l'actual govern.
Nosaltres, després de les eleccions, vam decidir que Centrados era el partit majoritari, tenia que començar a moure fitxes, però com van comentar en eleccions, quan van fer l'última entrevista, crec que va haver un mercadeo important, perquè el no tindre un soci prioritari, sinó negociar a dos bandes, intentar portar les negociacions a veure quin me da més por menos, era molt difícil. No se va marcar un soci preferent, no se va marcar quina era la línia i tot valia. Nosaltres no farem això, nosaltres ja vam plantejar quins eren els nostres punts, des dels principis a l'hora de comprar en l'Ajuntament, si nosaltres hem decidit que l'Ajuntament no gasta una sèrie de productes fitosanitaris a l'hora de manteniment de via pública, o que no, o que se planteja la reducció de plàstics, pues hem de contratar empreses que estiguin en la misma línia, no?, de política d'empresa que té l'Ajuntament. No val dir l'Ajuntament no ho fa, però contratem empreses que sí que ho fan, perquè ja és externo. No, hem d'estar una línia, una política d'empresa, en aquest cas per a l'Ajuntament, que complisca també a l'hora de contratació. Hem de tindre també una línia de què volem fer en aquests 4 anys, perquè hem vist que les inversions, fa 4 anys, quan vam pactar el pacte de govern, van dir quines inversions se farien, i se van complir totes, menys el casal del jove, això és important, per saber a on té que anar aquest municipi, i sobretot la cogestió. Nosaltres entenem que si participem 2 o 3 formacions polítiques en el govern, tot el món s'ha de sentir còmode en aquest govern. Nosaltres estem apostant per una cogestió, de manera que tots gestionen per igual, i si aquells que ens proposen simplement entrar a treballar i no tindre gestió, pues que entenguin que no compten amb nosaltres. Entonces, si no volem això, aquells als que els oferim el pacte tampoc els oferirem això. Uh-huh. Oferirem la cogestió municipal.
I l'alcaldia seria un punt indispensable? El fet de tindre l'alcaldia, poder rotar la cadira d'alcalde o d'alcaldessa?
Evidentment. O sea, nosaltres entenem que si tinguérem un govern majoritari podríem demanar tindre l'alcaldia 4 anys de forma majoritària, però no el tenim. El municipi està partit en 3, més el concejal que té més nules, i per tant nosaltres entenem que per aconseguir una majoria, evidentment, totes les parts han de tindre protagonisme. Nosaltres donem l'estabilitat a través de compartir l'alcaldia i entenem que és un punt que se deu de parlar. Una altra cosa és que aquell soci de govern que entre nosaltres renuncia a aquesta opció, bueno, pues entonces parlaríem de tot. Però en principi el que nosaltres vam plantejar en el període de negociacions és el mateix que està damunt de la taula.
I a part d'això, quan es pugui produir aquest inici de les negociacions, no, a veure què passa al municipi, quina és l'oposició que planteja el Partit Socialista per a aquest curs? No? Després de les eleccions, després de l'estiu, segurament haurà sigut temps de sentar base, mirar fitxa, però a partir d'ara quins són els deures?
Nosaltres, sobretot, és l'oposició constructiva. O sigui, nosaltres no farem mai una crítica sense una alternativa, nosaltres no ens oposarem simplement per oposar-nos. Nosaltres som un partit de principis i apliquem els nostres principis. En el pleno de negociació dels càrrecs de govern i de salaris del càrrec del govern, molts diuen, no, és que vosaltres vau canviar. No, nosaltres vam plantejar en el nostre programa de govern quin era el nostre sentit a l'hora de fijar puestos i salaris. I justament això va ser l'opció majoritària del pleno. La nostra proposta va ser la que més apoyos del pleno va tindre. Per tant, això és la nostra línia. Nosaltres tenim un programa de govern, tenim uns principis, el que se n'isca d'ahir, nosaltres sempre presentarem una alternativa en visió socialista.
Uh-huh. El que més preocupa és la situació econòmica?
Ara mateix sí. Ara mateix sí, perquè parles en qui parles de l'Ajuntament és la fórmula prioritària. No n'hi ha diners per acabar l'any, n'hi ha moltes factures per pagar i n'hi ha molts funcionaris a els quals es deu els diners. Clar, jo sé que la pregunta que s'ha fet en estiu i ara, inclús així, en festes de Vila-real, si n'hi hauria festes en octubre a nules. I tot el món ha donat per fer, sí, festes n'hi hauran. Festes n'hi hauran de lo que quedarà.
Ja s'ha retallat, no?, les d'estiu.
Clar, no, és que les festes se fan de lo que sobra. Jo no crec que ninguna empresa se fica a comprar mobiliari nou si li deu diners als seus treballadors, no? Pues això és igual. Si li devem diners a tots els treballadors municipals, com van agarrar si són treballadors que l'Ajuntament se gasta els diners en festa en més de pagar-los els seus salaris? Pues és molt greu. No veig que siga coherent tindre a veïns de nules que treballen per l'Ajuntament en un deute i en canvi tu gastes els diners en festes. No pot ser. Si li ha de donar una estabilitat al municipi, potser el que s'ha de pensar és retallar en gastos superfluos.
Com, per exemple?
La fira agrícola és un tema tradicional en nules, evidentment s'ha de fer, però bueno, la fira de seguretat potser no fa falta, la fira de la salut n'hi haurà que repensar-se-la, i una sèrie d'activitats com ha sigut la Clement Nit Festa, que al final ha perdut tot el seu sentit, perquè de la taronja no se parla res en aquesta nit, pues plantejar-se si aquesta sèrie d'actes que s'han convertit en molt de bombo i de poca gestió, si s'han de fer. I entonces començar a veure què és l'important, no? Els economistes noruegos eren molt radicals en això, que diuen, lo bueno de las crisis es que cuando baja el nivel del agua ves realmente qué es lo importante, lo que no se ve debajo del agua. Pues ara estem ahí, no? No tenim aigua, estem bé en el fondo i ara falta saber ese fondo on hi ha que apuntalar-lo antes de que torne. I lo més clamorós de tot és que l'Ajuntament no té una mala situació econòmica. han reduït el gasto, no devem pràcticament diners als bancs, estem bé, de cara al ministeri podem justificar, però el problema és que els diners que tenim en el bolsillo, a base del sí continuo d'aquest equip de govern i de l'alcalde tan carismàtic populista que tenim, pues claro, comencem l'any amb diners en el bolsillo i en juny ja no en tenim, perquè hem estat gastant no mirant un pressupost, sinó simplement a satisfacció de l'últim que ha entrat en el despatx d'alcaldia. Això ens porta a aquesta situació. Però que en agost no hi ha diners.
Però la gent és conscient d'això, perquè si tu demanes que ho arreglen, igual t'importa poc la resta com estiga, no? Si t'han solucionat el problema.
A lo millor antes tenies un equip de govern de 9 persones que se trencaven els cuernos en els despatxos per treure les coses endavant, i ara no hi ha ningú que li diga al rei que va nuet. I això és el problema, no? Nosaltres ens vam presentar a unes eleccions proclamant que socialistes érem la gestió eficient. Des de que socialistes no estan en el govern, de sobte pareix que vinguen tots els problemes. No, no, els problemes igual estan. El que han canviat són els gestors i la manera d'enfrontar aquests problemes. Aquells que reteníem gasto i que intentàvem buscar una solució als problemes, i aquells que en què la solució al problema és com Cruyff, no? Patar-ho d'on arriba i jugar en l'àrea a veure si marcam gol. El problema és que ara ho tenim molt difícil per marcar gol.
No sabem si la falta d'experiència, no, perquè era va arribar de nou, no, diguem, a la política, s'ho va topetar, no, l'alcaldia, tot i que amb socis partits, no, amb més experiència.
No crec que siga tampoc l'experiència. És una mescla entre l'experiència i la manera que té cada un d'enfrontar les situacions. Moltes vegades sempre diem que la millor, no, tirant de tradició, sempre diuen, no, la millor gestora d'un ajuntament seria una mare, no? Perquè tot el món sap quan entra en casa, on té els diners, en què se'ls gasta, en arribar a la compra, en arribar a la hipoteca, en arribar... Clar, aquells que mos han llançat a la vida i els pares mos han dit, en recordeu-vos que teniu que gastar tal i qual, portar la compra... Pues quan tenes anar de casa, s'ha pogut gestionar-te. Aquell que sempre ho tenia tot fet i després s'ha enllaçat, pues resulta que va tots els dies a dinar a casa i a que li llaven la roba perquè no sap ficar-se la llavaura. Pues així tenim un poc del mateix. No? Nosaltres vam estar en l'oposició, hem estat en el govern, som un partit que porta molts anys portant gestió, tant en Nules com en altres municipis, t'has format, t'has après a portar això, i aquí, en arribar i besar el sant, pensava que la feina estava feta. Pues no, n'hi ha un dia a dia que n'hi ha que portar-lo, i fins ara pareix que el dia a dia de l'Ajuntament de Nules era intachable, i en el fet de no estar els socialistes pareix que els problemes s'acumulen. Però bueno, pues a lo millor també és un dato a tindre en compte, no? La falta d'equilibri, la falta de cohesió i la falta de donar estabilitat a l'equip de govern porta que els problemes s'acumulen.
Com es visualitza per als socialistes el final de 2019?
Pues de moment lluny.
Bueno, no anem a parlar de les eleccions generals,
però... De moment lluny. No pot un ajuntament dependre de les institucions estranyes. No pots estar pendent de si la Diputació te donarà o no te donarà, no pots estar pendent de la Generalitat si te donarà o no te donarà. El fet és que totes les inversions del 2019-2020 se fien al Plan Edificant de la Generalitat i al Plan 135 de la Diputació. De fet, el més estrany que ens ha passat aquesta última setmana ha sigut que l'Ajuntament de Nules li reclame a la Diputació que arregla una carretera que va de Nules a la mar, i és que ni siquiera sabien que aquesta carretera des de l'any 1995 és municipal. I diuen, home, no, però si ho arregla la Diputació. No, no, però és que la petició era que l'arregla la Diputació perquè és suya. No, no, no és de la Diputació, és nostra, i durant 4 anys que haveu estat a l'Ajuntament ni siquiera sabíeu que era nostra. Claro, nosaltres sí que ho sabíem que era nostra. Nosaltres sí que sabíem el que teníem que demanar i el que teníem que sol·licitar. Si ni siquiera coneixen quines són les seues competències, què esperem acabar el 2019? Doncs pues mira, només en què ha de prendre, en què és un ajuntament i a gestionar-lo, i quines són les competències municipals per a poder gestionar-lo, doncs ens donarem per satisfets. Però és que el pressupost ha de començar a negociar. Si ni siquiera sabem si tenim diners per acabar el 2019, se mos acumula la faena de que n'hi ha que començar a fer pressupostos, me pareix molta faena perquè l'única pregunta siga si tindrem festes. Me pareix que les festes és l'últim problema que tindríem ara mateixa que tindre. O si se farà la fira medieval de Mascarell. Pues bueno, primer seria saber si anem a acabar les obres. Pareix que sí, però l'empresa està rogant-nos de que per favor aprovem un modificat, perquè si no s'aprova el modificat, l'empresa no va a seguir les obres perquè ja s'acaben els diners que estaven consignats. Això és el més preocupant. Però bueno, si lo important són les festes, marca la prioritat i l'estil de cada governant.
I sí que ja, per últim, quin és el deure que li manaria a David García, ara que comencem curs, no? Que els xiquets igual no tenen molta motxilla i això, però a David García quin deure li manaria?
El que li manaria a David García i al seu equip de govern és que prenguin una dosis de realitat. El seu programa de govern se titulava En bones mans. Jo no crec que ara mateix estiguem en bones mans, perquè veig prou errors de bulto. I un altre era Sentim nules, no? Perquè diuen que sentien a la gent sobre els seus problemes en nules. Jo li demano de veure que xafe nules. No se pot viure dels comentaris de Facebook o dels WhatsApps que t'envia la gent. El poble s'ha de xafar, s'ha de veure i s'han de donar respostes reals. Nosaltres vam fer una petició en el plenari municipal de que faltava un pas de cebra en l'avinguda Nions i uno en el polígono Cardenelles. Bueno, pues va passar per l'avinguda Nions i el que han fet allí no és un pas de cebra. Han volgut fer una rampa accessible per a minusvàlids i el que m'ha trobat jo allí és la plataforma de llançament de l'Sputnik a la Lluna, perquè no complís ninguna normativa sobre accessibilitats i sobre persones en dificultat. Entonces, no és només estar en el despatx i dir-li a algú: ei, aneu a aquest carrer i feu un pas de cebra. No, n'hi ha que anar allí, veure quina és la necessitat real i adaptar la resposta a la necessitat real. Manar des del despatx en WhatsApps i Facebook no és sentir nules. És el que havíem comentat, que la gent te demana coses i dius que sí. Però això potser no és l'interès municipal, això és l'interès d'una o dues persones. N'hi ha que mirar per l'interès municipal, n'hi ha que prioritzar les necessitats generals a les necessitats particulars de cada un i a partir d'ahir gestionar un municipi. En què te toque dir-li que no a alguna persona o dir-li que no n'hi ha diners en guany i que ja se farà l'any que ve. Deures, a part de sentir que està molt bé que xafen carrer.
Doncs volem seguir prenent nota i continuarem parlant a veure com evoluciona la situació a Nules. Adrià Sorribes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida amb més assumptes a la 92.2.
¿Necesitas asesoramiento para manejar tus redes sociales o programas informáticos? En Sisenred te vamos a ayudar. A partir de septiembre empezamos a impartir clases personalizadas y particulares adaptadas a tu horario. Y si contratas una clase con nosotros hasta el 30 de septiembre, te regalamos la segunda. Llámanos al teléfono 644-392-359. Estamos en calle Ducal de Atenes 14, entresuelo 8 de Villarreal.
Hola, Lucía. ¿Tengo un lío para cambiarme de compañía eléctrica?
A mí me pasó lo mismo, hasta que encontré Iberoelectra.
Uy, no lo había escuchado antes.
Es una comercializadora eléctrica de Villarreal que te resolverá todas las dudas de tu factura y te ofrecerá la mejor tarifa para ti.
¿Y cómo me hago con ellos?
En www.iberoelectra.es. Llamando al 964-91-7104 o en la calle Jaume Roig 42. Iberoelectra, la llum de Villarreal. Impala, centro médico de fisioterapia avanzada deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Taki, taki. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores. Camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chandras a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Cercotel Plana Park. Las personas primero.
¿Problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Mater Arbo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Escuela de Adults Antiga Panderola.
Púchate al tren.
En la segunda planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcanza tu meta.
MyStar.
Matricula't de dilluns a dijous, de matí i vesprada, o divendres de matí.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Aula de música 12 notes, 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta.
A dos minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar, com fem o intentem fer cada dilluns, d'agricultura. En aquest cas, d'una situació que ja hem conegut així a la 92.2, ens ho van explicar fa unes setmanes, també divendres ens van visitar des dels, diguem, organitzadors, un dels promotors d'una vaga general que vol implicar a totes les parts del sector primari, perquè la situació jo no sé si mai ha estat bona al sector primari, no? Però sembla que està especialment fotuda, i d'això ens parlen des de l'Associació d'Agricultors de Nules, tot i que des d'ací de Villarreal. Víctor Viciedo, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bueno, suposem que no tan bé al sector primari quan es convoca una manifestació, una concentració d'aquestes característiques.
Sí, efectivament, la situació del sector primari és deplorable. No mai, com tu has comentat, ha estat massa bé. Sempre hem anat adaptant-nos a les circumstàncies, al mercat, a la llei d'oferta i demanda, però actualment hi ha noves situacions que fan que el sector s'estiga hundint totalment. Els preus de la campanya passada van estar per baix dels costes de producció, i això està fent que efectivament molts llauradors s'estiguen plantejant si val la pena continuar o no continuar. La campanya actual, deguda que l'anterior se va quedar molta fruta en els arbres i els arbres se van agotar i que se va collir tard, pues diguem que no n'hi ha massa fruta, i a lo millor esta campanya és un oasis en el problema real, no? Perquè a lo millor els preus se maquillen una miqueta, però n'hi ha que ser conscients que tenim un problema especial en fruta que ens entra de fora i que tenim que lluitar perquè les polítiques canvien.
I polítiques, especialment les europees, no? Que diguem és el que pot tenir més força a l'hora d'arribar a un acord del Mercosur en Sud-àfrica, no? Com ja vam parlar.
Correctament. El problema, n'hi ha que identificar-lo clarament, són dos càncers tenim, no? Especialment que vos venen de la Unió Europea. Un d'ells és els acords de lliure comerç, que ja comentarem que el lliure comerç, quan no existissin les mateixes condicions de salaris, de moneda, que les monedes, aquests països les tenen molt devaluades, i tampoc existissin les mateixes condicions fitosanitàries ni d'impostos, pues al final resulta que tenim una competència desleal impossible de competir en ells, impossible. O sea que hasta ara moltes organitzacions, la plataforma, associacions agràries, pues han estat parlant d'algunes solucions, com podia ser el tema de que vinguen totes les frutes en les mateixes condicions fitosanitàries. Això és impossible perquè els fitosanitaris que mos prohibís la Unió Europea no estan prohibits a nivell mundial i, per tant, ells poden gastar-los. També mos parlen de que vinguen en tractament en fred. Bueno, això és obligatori tant si venen en lliure comerç com si venen en arancels. O sea, no podem deixar a ninguna taronja que no hagi passat una quarantena perquè evitar que ens entren plagues que serien catastròfiques per a nosaltres perquè no tenim el principi actiu o el element biològic que puga combatir-la, no? No podem competir en este lliure comerç, supost lliure comerç, que diuen, no, és que és la llei de l'oferta i la demanda. No és la llei de l'oferta i la demanda. La llei d'oferta i demanda és sempre que se reunisquen les mateixes condicions de salari, de moneda i de legislació. Uh-huh. Si no és aixina, s'està competint en desigualtat i és impossible. Per això, nosaltres, una de les coses que ja veurem que demanem és que se lleve dels acords de lliure comerç la part agrària i la part ganadera.
Uh-huh. En aquest cas es parla, no? O alguns també partits diuen, nosaltres no estem en contra de que vinga, perquè estan a favor, no, de que la mercaderia circule. Sí, el tema pot ser de que venen, doncs, en aquestes plagues, no, que poden fer malbé. Això com ho veuen vostès? Perquè diuen, no, és que igual sí que el mercat pot absorbir i sa producció que ve de fora, no? Pot estar la d'ací, pot estar la de fora si arriba en condicions.
Efectivament, anem a veure, sí, pot estar la de fora i pot estar la d'ací sempre que n'hi hagi alguna barrera comercial, uh-huh. Perquè si no estem hundint el nostre mercat. O sigui, així, en el moment que nosaltres som Unió Europea, les fronteres són les de la Unió Europea. Nosaltres som socios, participem en més de 11.000 milions d'euros anuals al manteniment de la Unió Europea i complim tots les normes i totes les lleis que la Unió Europea ens dona. I per lo tant, devem de tindre preferència. I una de les coses que demanem és que se rescate el principi de preferència comunitària. Efectivament, ells poden vindre al nostre mercat, però tenen que vindre en les condicions fitosanitàries i en les condicions de fred adequades perquè no ens entren en aquestes plagues. Plagues que són catastròfiques, que ja tenim el cotoner de les valls que ha vingut de Sud-àfrica, n'hi ha altres que... Està el riesgo de la manxa negra que ja està en Argèlia i que en qualsevol moment, gràcies a aquest lliure comerç, poguera entrar en Espanya. I des de Brasil, ja que tenim Mercosur, ens pot vindre l'HLD. L'HLD mata els arbres completament i allí tenen extensions enormes de finques de mils de fanecaes que pulvoritzen contínuament en el perímetre per evitar que l'HLD se falla en la finca. Així, nosaltres tenim explotacions familiars. És impossible fer aquest tractament i, per tant, moriria la citricultura sense ningú remei.
La citricultura, tot i que n'hi ha altres sectors implicats en aquesta vaga, és la més perjudicada per aquestes situacions que venen de fora? O també el tema de les olives, no? Veiem en un vídeo, sí, que han editat, n'hi ha també ganaders, que no us parla tant, no? Però així tenim les taronges. És el més afectat, el de la taronja?
Bueno, és un dels més afectats, però no és l'únic, efectivament. Este hivern hem tingut que els melons estaven baix de preu, que les pebreres estaven baix de preu, que les tomàquets estaven baix de preu, que les que de guilles estaven baix de preu, que les olives i l'oli estaven baix de preu, i tot se deu a que efectivament tot el que nosaltres produïm així també es produeix en Marruecos. Tot aquest mar de plàstic que n'hi ha en Almeria també està en Marruecos. Uh-huh. I efectivament Marruecos aprofita per ficar els seus productes en Espanya, no? Per tant, això afecta a tots. També en el tema Mercosur, la carn va a veure's afectat. Brasil és la primera productora de carn i Argentina és la segon mundial. I per tant, van a invadir-nos en la seua carn, que serà carn de qualitat, a més. Entonces, si no s'establixen unes barreres comercials per defendre-nos, ojo, volia dir que Estats Units sí que les establís. Tots els països ho establixen. Per què Europa és l'única que s'obri a aquests a aquest lliure comerç, però a més només perjudicant a l'agricultura, perquè si feren acords de lliure comerç en Xina, també cauria la indústria, també cauria la tecnologia, també cauria tot. Entonces, obrir aquest lliure comerç per destruir Europa me pareix una barbaritat. Però si damunt se fa en l'agricultura i no se fa en el resto de sectors, encara me pareix més indecent.
Uh-huh. Aleshores, tenint en compte aquest context, què es demana? Per què aquesta convocatòria? Sí.
Bueno, esta convocatòria és perquè molts llauraors van escriure una carta concretament a l'Associació de Llauraors de Nules dient que això era insuportable, que se tenia que fer algo i que se tenia que demanar la veritat, perquè estàvem cansats de que se demanaren solucions temporals, com per exemple la salvaguarda de Sud-àfrica, que és una salvaguarda que a lo millor en un any pues, podria lliurar-nos de la invasió de fruits de Sud-àfrica, però que seguiria entrant-nos el resto, no? A més, tampoc afecta a les mandarines, només afectaria a la taronja. I per tant, pues, haig de demanar coses que no són la solució, nosaltres hem decidit demanar la solució. I la solució és que si a tu t'invadissin de fruta externa, la solució és que no entre. És dir, tornar a les barreres comercials anteriors al 2014. Uh-huh. I per què dic anterior al 2014? Perquè anteriorment en Europa, des de Roma, des dels acords fundacional de Roma, existia en la PAC un principi que era, diguem, el que protegia l'agricultura d'Europa del resto del món i que servia perquè dins d'Europa tinguérem el trànsit lliure de tots els productes agrícoles i que era el principi de preferència comunitari. Aquest principi va desaparèixer en el Tratat de Lisboa, que va ser efectiu, a més, dos anys després, no? En el 2007. Uh-huh. Per tant, què és el que demanem nosaltres, les associacions convocatòries d'esta huelga? Pues lo que demanem és, primer, que en Europa se implante el concepte de soberania alimentària, és a dir, que nosaltres tinguem suficient autonomia per autoabastecir al mercat europeu. A continuació, demanem el principi de preferència comunitari que s'establisca com a norma legal, jurídica, efectiva, perquè se respete sense que se viole. Que fins ara s'ha estat violant aquest principi i, per tant, diguem que no és efectiu, de que s'estan fent aquests acords de lliure comerç perquè no s'està respetant la preferència nostra, en la qual els nostres productes en el nostre mercat són primers, els altres entren només a complementar-nos i entren a complementar-nos en unes condicions que són límits de cupos de tonellades i finestres, o sigui que quan nosaltres no tenim taronja així no hi ha ningú problema en que ens entri la de fora, però si nosaltres tenim la taronja, estem en campanya, així no té per què entrar en ningú a no ser que tinguem un dèficit com serà este any, no? Este any pues, òbviament que entrarà de fora per poder abastecir a tot el mercat europeu. Uh-huh. Una altra de les coses que demanem és que dins del lliure comerç d'aquests acords que ja s'han firmat se renegocien i se lleve la part agrària i la part ganadera d'aquests acords de lliure comerç. Uh-huh. També demanem que n'hi hagi la reciprocitat fitosanitària, perquè, òbviament, això és un avantatge que ells tenen, que, a més, està envenenant a la nostra població. O sigui, és absurd que Europa estiga apostant per el lliure comerç sense imposar les seues normes, sense imposar les seues regles fitosanitàries. Uh-huh. I després també demanem el tema del tractament en fred perquè no ens entren plagues i una cosa que és impossible. I sent impossible, pues, efectivament, n'hi ha que apostar per lo nostre. N'hi ha que apostar per la fruita, la verdura i els productes càrnics de la terra, que és la reciprocitat a tots els nivells, de salaris, de leis i de tot. Que això és impossible. Només és possible des de la Unió. Des de la Unió Europea sí és possible, però fora no.
Aquests són els punts i també s'agradaria comentar, perquè ja ho han dit en altres ocasions, s'han sumat aquestes grans organitzacions que se suposa agrupen a agricultors, a gent del sector primari, o encara alguna es manté al marge?
Bueno, així hem tingut un xicotet problema. Nosaltres, des d'aquesta petició d'aquests llauradors, vam voler unir el sector i entonces vam enviar cartes a totes les organitzacions agràries, incluïda o preferencialment a aquestes associacions grans com és ASAJA, ABA, en València, com és UPA i com és COAC. Entonces, la resposta d'ells va ser la callar. Entonces vam enviar una segona carta demanant-los lo mateix, i una altra vegada va ser la calla. Vam demanar una sèrie d'entrevistes, ens vam entrevistar en els responsables en València d'aquestes organitzacions. Ells van dir que ho traslladarien a nivell nacional. A nivell nacional la contestació va ser que una huelga no podia eixir en les condicions que eixia, perquè, segons ells, això podia trencar la unió del sector, perquè se veu que la unió només són ells, no? Jo la veritat és que la unió veig que és quan la gent se suma a qualsevol iniciativa que és en apoyo o en suport de l'agricultura, no? Entonces, la desunió se produeix al contrari, quan no ho apoyes, quan ho margines. A d'ells es va proposar liderar este moviment. Per què? Perquè ells tenen implantació en tota Espanya i nosaltres no. Entonces, diguem que estem una miqueta limitats. Així n'hi ha 14 associacions, unes d'Almeria, unes altres de Granada, unes altres d'Extremadura, una altra de Zamora, una altra de Castilla-La Mancha, i en València, pues, n'hi ha concretament hasta 5 organitzacions agràries que ho apoyen. Entonces, així en la Comunitat Valenciana jo veig que sí pot triomfar, perquè a més els exportadors ens han promès alguna acció, ens han promès algun comunicat, ens han promès que tancaran algo i aquests dies les cooperatives també van a fer alguna acció, també tancaran, i entonces, si aconseguim que tanquen tots els servicis agrícoles el 18 i el 19, d'alguna forma la huelga ha triomfat. No obstant, n'hi ha moltes províncies d'Espanya que no tenen ninguna associació agrària que els apoya, que els llauradors diran, bueno, jo què faig? Vaig a la huelga, no vaig a la huelga? Jo, des d'ací, es diria que sí, que vaig anar a la huelga, òbviament. No han pogut arribar a tota Espanya, tenim una setmana encara per arribar, i perquè aconseguir que aquestes associacions se unisquen, encara estan a temps, falta una setmana i pico, falten 10 dies, no? encara estan a temps d'unir-se i poder fer que aquesta huelga triomfi en tota Espanya. Seria molt positiu, perquè aquestes propostes arribarien de veritat als polítics, als governs, aplegarien als mitjans de comunicació, que excepte alguns locals que sí mos donen servei d'arribar a la gent, els demés mos silencien, a pesar que hem repartit hasta 7.000 cartes per tota Espanya, a totes les associacions de tot tipus i també als mitjans de comunicació. A pesar d'això, diguem que la propaganda a aquesta huelga no és molta, però en redes socials ens estem manejant a muntó i bé, i sí que crec que va a triomfar. I des d'ací es dic als de Villarreal que el 18 i el 19 que facin huelga, que no vagin a treballar, que apoyen aquestes medides. No pot ser que esperes que algú faci el que tu no fas per tu. Tu tens que mobilitzar-te, tu tens que lluitar per lo teu, i més quan s'està demanant la verdadera solució. Hasta ara t'estaven enganyant, hasta ara t'estaven donant solucions mitjanes, solucions que no arribaven a res. Per primera vegada se demana que no entri la fruita de fora, que corregisquen aquests acords de lliure comerç. I això és possible. És possible perquè ja hem dit antes que el lliure comerç no existís si no està en igualtat de condicions.
Això és el missatge per al que treballa en aquest sector. La gent de fora, que no treballa.
Sí, bueno, efectivament.
Com pot recolzar aquesta vaga si realment se sent o sent aquest missatge com a propi?
Jo el primer que es diria al consumidor, a la gent de fora, és que només consumisquen els productes europeus. Uh-huh. Una per salut. Vèiem dir de que aquests productes ens estan venint sense condicions fitosanitàries adequades i molts ports se paren, concretament els espanyols pues, estem parant aquesta fruta que ve contaminada de certs productes fitosanitaris o de plagues, però en altres ports europeus això no se para. I de totes formes no és en tots, perquè no és fàcil posar controls en tots els ports europeus. Uh-huh. La segona cosa, jo us diria que pensen en el paisatge. Vos imagineu el paisatge que quedarà en Espanya si nosaltres arrenquem tots els tarongers i el mig ambient? Estos tarongers, estos arbres, estos frutals, perquè estem parlant del sector primari en general, renoven l'aire que tu respires. Estem parlant de l'ecologia contínuament, estem parlant contínuament del canvi climàtic. No mos importa l'agricultura espanyola? No mos importa que ho arrenquem tot i que tot se convertisca en malea? També es diria que n'hi ha uns danys col·laterals també, que esteu favorint la explotació laboral i el fraude impositiu de grans potentats. Per què? Pues perquè el negoci està fora. El negoci està en Sud-àfrica, el negoci està en Marruecos, el negoci està en Egipte. Allí no n'hi han propietats familiars, com així. La riquea està en les propietats familiars, on se repartís tota la riquea entre totes les famílies. Però allí no, allí són propietats enormes que perteneixen concretament a europeus. En Sud-àfrica n'hi ha molt d'holandès que té allí propietats, també n'hi ha espanyols, per supost en Marruecos n'hi ha molts espanyols, i en Egipto, i ara que entra en Mercosur, pues, també se n'aniran allí a comprar finques. Però no vos cregueu que esteu apoyant al negre de Sud-àfrica quan compreu la fruta de Sud-àfrica, vos enganyeu. Al negre de Sud-àfrica se l'explota, en salaris molt baixos i treballs molt durs. Ixa és la realitat. I a més, esta gent està produint en aquelles condicions i portant-nos la fruta així sense ningú arancel compensatori. I per tant és la bicoca impositiva. I se negoci també n'hi ha que trencar-lo. Vos agradaria també, m'agradaria també puntualitzar una cosa que m'ha deixat antes, que és el segon càncer. El segon càncer és la distribució. La distribució està quedant en un oligopoli. N'hi ha 4 distribuïdores en Europa. Estes, a més, estan fusionant i, per tant, estan tendint al monopoli. Elles mos compren a vosaltres barato, però vos venen a vosaltres car. Entonces, Europa té que establir les normes i les lleis perquè no se produïsquen estos oligopolis i fer que efectivament el mercat siga lliure. Perquè si d'algú se té que beneficiar de que a nosaltres mos compren barato, és el consumidor, no les grans superfícies.
Uh-huh. Ahí sí que motius i arguments, jo crec sí. Que suficients, no?, per a recolzar d'alguna forma aquesta vaga. I sí que, Víctor, si et sembla, com d'ací no res ja està aquesta convocatòria damunt la taula, parlem en uns dies per saber com va i també farem seguiment del 18 i el 19, que és quan està convocat efectivament aquesta vaga.
Val, moltes gràcies. Volia també dir que ara mateixa, en aquests moments, s'estan reunint les 4 o 5 organitzacions valencianes, una d'Oliva, una altra de com se diu, ho diré, bueno, és igual, les 5 organitzacions agràries de Nules, de Vilavella, de Almenara, s'estan reunint en la consellera d'Agricultura en València i li estan proposant o li estan entregant el manifest. Esperem que això tinga també algun resultat.
Doncs esperem que així siga. Víctor, moltes gràcies per explicar-nos aquesta situació que afecta tanta gent també d'aquesta terra. Que vagi molt bé i parlem en uns dies.
Molt bé, a vosaltres, perdona'm l'oportunitat d'arribar al Llauraor de Villarreal.
Doncs un plaer, una xicoteta pausa de seguida, més assumptes a la 92.2. Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Studitecles. Studitecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548.
¿Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Opinions importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. ¿Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada de 12 a 2 protagonistes a Ràdio Villarreal.
Arribem a la 1:27 minuts del migdia i nosaltres fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló aprovarà en el ple del proper 10 de setembre una modificació pressupostària que permetrà posar en marxa el seu pla d'actuacions per a l'eficiència energètica de la província. Concretament es preveu la inversió de 620.000 euros per a la renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic amb l'objectiu de reduir el consum d'energia i les emissions de CO2 d'un total de 16 municipis amb menys de 20.000 habitants. El Patronat Provincial de Turisme ficarà en marxa durant el mes de setembre diverses actuacions destinades a promocionar les festes, la gastronomia, l'esport i el medi ambient de les comarques castellonenques. 7 campanyes que permetran visualitzar les atractives propostes dels municipis durant setembre, després de la temporada alta que concentren juliol i agost. A Castelló, el Departament de Participació Ciutadana, encapçalat pel regidor Francesc Mezquita, posarà en marxa un projecte per a definir amb els col·lectius i associacions de la ciutat el model gestió dels centres cívics. L'objectiu és col·laborar amb els barris en les accions que els proposen i implicar-los en les solucions dels problemes que es plantegen. El regidor presentava el projecte als usuaris del centre del Raval Universitari en la primera visita de les més de 40 que realitzarà en els propers mesos, acompanyat pels tècnics de l'àrea de participació, per tal de conèixer l'estat de les instal·lacions municipals i estudiar les millores. A la localitat d'Onda, aquest matí, coincidint amb l'inici del curs escolar, s'ha estrenat el servei d'autobús gratuït i directe d'Onda a la Universitat Jaume I, que donarà servei al voltant de 200 universitaris onders. Pels matins hi haurà dues línies directes, la de les 7 i quart i la de les 7 i mitja, amb una afluència massiva d'estudiants. A més, l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, ha remès escrits a la Secretaria d'Estat de Seguretat i al director general de la Guàrdia Civil per a instar-los a actuar de forma immediata en la casa quartel de la Guàrdia Civil d'Onda, ja que es troba en greu estat de deteriorament, acondicionant tant el servei al ciutadà com el benestar dels guàrdies i les seues famílies que viuen en ell. Altres assumptes. Mascarell ha celebrat l'acte d'investidura del seu màxim representant per als propers 4 anys, de manera que Felipe Sánchez Ruiz ha sigut nomenat oficialment alcalde després de ser reelegit en l'assemblea veïnal que va tindre lloc el passat mes de juliol. A Almassora, l'Ajuntament i la família Arenós Agut, propietària de la col·lecció del Museu del Joguet, preparen 4 dies d'activitats per a celebrar el primer aniversari de la nova ubicació de la sala. La regidora de Museus, Isladis Falcó, i la comissària de la mostra, Maria Arenós, han acordat tancar una programació centrada en la infància per a celebrar l'efemèride. Des d'aquest dijous i fins diumenge 15, els visitants més xicotets podran participar en jocs d'agudesa visual i sorteig de premis a la sala situada en el primer pis del Mercat Central. El dia de l'aniversari, el dissabte 14, hi haurà contacontes i sorpreses. Ens centrem a Vila-real. El jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Vila-real ha desestimat la demanda de nulitat de la compravenda de l'Hostal del Rei, edifici protegit de la ciutat amb caràcter nacional, per part de Bankia a un particular. La sentència desestimatòria argumenta que no es va exercir el dret de tanteig i retracte de manera efectiva, encara que admet l'existència de dubtes de dret que porten al jutge a no imposar les costes del procés. Després de conèixer la sentència, l'alcalde José Benlloc ha requerit dels serveis jurídics un informe amb l'objectiu de valorar la interposició de recurs d'apel·lació a la sentència davant l'Audiència Provincial. En un altre ordre de coses, avui compareixia en roda de premsa el regidor de festes, Diego Vila, el qual destacava la alta participació en les festes patronals. A més, assegurava que continuaran treballant en aquesta comissió de festes per a trobar solucions i crear una normativa per a les penyes. Esperen que hi hagi un esborrany ja per a les properes festes de maig.
Si tenim que fer autocrítica i continuar denunciant l'incivisme d'algunes d'aquestes penyes, no? No vull ficar a totes en el mateix sac ni dir que si són més incíviques de joves o de gent major, però a voltes sí que passegem pel carrer i veiem imatges que no representen a les festes de Vila-real o als veïns i a les veïnes. Vam ficar en marxa la Comissió Especial per a l'elaboració de la normativa de penyes, que està presidida per la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez. És una comissió de la que formen part dels grups polítics i a la que se conviden a Junta de Festes, Comissió de Penyes i Federació de Veïns. Ens queden ara exactament 249 dies per a celebrar la Fira i Festes de Sant Pasqual. Des de l'equip de govern ens comprometem a continuar en aquesta comissió, a agarrar totes les propostes que puguem de veïns o gent afectada, no? I intentar donar una resposta ràpida per aplegar a, conforme dic, a les festes de maig en el major número de solucions possible.
El comissari principal de la policia local, José Ramón Nieto, explicava que, entre altres, han hagut 63 queixes de penyes, 17 més que en 2018, però que totes elles estaven registrades. Aquests han sigut alguns dels números, algunes de les queixes d'aquestes festes patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
Entonces, lo más importante es destacar que todas las peñas que hemos ido, todas están inscritas, no hemos tenido ningún problema con ninguna peña. Destacar en este caso que el total de quejas de peñas, hemos tenido un total de 63 quejas. Las fiestas pasadas del 2018 hubieron 46. Aquí lo más importante ha sido el primer viernes. El primer viernes la gente estaba de vacaciones, habían, como bien le he dicho tanto el concejal como la presidenta de la Junta de Fiestas, había muchas discomóviles y se ha notabilizado el tardeo. Entonces sí que hubo una gran afluencia de gente de fuera y de todos los sitios, y el primer viernes tuvimos 22 quejas. Destacar que de todas las quejas de peñas que hemos ido, en la gran mayoría, bueno, todas estaban inscritas, y siempre en la primera vez que se llama la atención, la mayoría se comportan, bajan la música, se procede a limpiar la vía pública. Sí que ahora veremos que algún caso se ha denunciado, pero hay que ser conscientes de que normalmente cuando va la policía a llamarle la atención, tenemos el arma fundamental de la policía, en este caso la ordenanza de la Comunidad Ciudadana, y la verdad es que la gente lo respeta. Entonces, han habido 63 quejas, y por ejemplo el segundo viernes solamente tuvimos 4 quejas también.
També s'han realitzat denúncies per embrutar la via pública, concretament 2, i per molestar el veïnat. També s'ha denunciat per delictes de seguretat vial i per alcoholèmies administratives. Ho explicava el comissari principal de la policia local.
Han habido un total de 10 denuncias, es decir, la ordenanza regula el hecho de no ensuciar la vía pública. Hubo 10 denuncias, el año pasado solamente una. ¿Qué ocurre? Hay que pillar infraganti. Cuando vamos a alguien que nos llama, si se comprueba la persona, se denuncia. Sí que hacemos hincapié de que antes de que empiecen las fiestas o cuando acaban, se ha hecho una campaña importante por parte del ayuntamiento de no sacar enseres. Es decir, siempre cuando, ¿qué ocurre? Muchas peñas las alquilan, cada fiesta va a una peña diferente. Lo que hace la peña es, lo que se han dejado lo sacan fuera, entonces recordar a todos los vecinos, jóvenes y no tan jóvenes, de que hay un teléfono, porque cuando antes de empezar las fiestas y cuando acaban las fiestas nos encontramos con esta primera semana, empiezan a dejar utensilios, que es un peligro para el tráfico, molesta para el servicio de recogida de basura, y más tiene un servicio que es muy bueno de recogida, que te dicen que además se está cumpliendo al día sin ningún problema. Luego, por el tema de la venta ambulante, se han realizado en este caso 11 denuncias, y aquí se han requisado 129 productos pirotécnicos, categoría F1, es decir, son los típicos petardos prohibidos que están vendiendo personas que no están autorizadas. Hay muy pocos sitios aquí en Villarreal para poder comprarlo, y en este caso se le han requisado a eso.
I nosaltres fem una pausa després de repassar aquesta actualitat política provincial i local. De seguideta, més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada.
Mami, ¿puedo ver lo que hay en la pizarra?
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Qué?
parlar de rutines. Sabem que els xiquets tornen a l'escola, que nosaltres tornem al treball i que comença ja aquesta rutina, que bendita rutina, moltes vegades també fa falta. Doncs també en l'alimentació. Sabem que duem un estiu d'excessos, que a més ha seguit d'unes festes patronals en les que no hem menjat d'una forma adequada, hem begut en excés. Aleshores, ara hi ha que tornar a aquests hàbits de vida saludables. Què millor que ens aconselli una especialista, una nutricionista i dietista i, a més, farmacèutica, Lina Granell. Bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, hem de dir això, que portem uns excessos damunt, que això s'han d'anar mesurant, no?, i s'han d'anar canviant. Uh-huh. No és fàcil, no? Imagina que un dilluns, post-festes, canviar-los de colp, no?
Exacte, vull dir, és un poc que, pues, igual que avui, pues, molts xiquets han tornat a l'escola i ho sé, molta gent també ha estat de vacances fins ara i avui s'incorpora al treball, pues, i la incorporació de la tornada a la normalitat i a la rutina de tots els dies també implica en tornar a uns bons hàbits alimentaris en casa i per al nostre dia a dia. No sols alimentaris, sinó també l'exercici físic. És una cosa que no ens hem d'oblidar mai, que una cosa va complementada a l'altra i no, és un bon dia, no perquè tira dilluns post-festes, és un bon dia per a anar conscienciant-se de que hem de tornar a aquesta normalitat en tots els aspectes de la vida, no?
I lo que passa és que avui està aquest remordiment i a lo millor dura una setmana el remordiment de avui vaig a fer ruta del colesterol, a menjar verdureta i bollit, però no pot ser que te dure una setmana i que ja se t'acabe, no, aquest remordiment i te'n tornes altra vegada a menjar mal. Això ha de ser, ha de durar.
Sí. I ha de ser una constància i una adquisició i correcció d'hàbits alimentaris que a lo millor tenim instaurats i ens pensem que estem fent les coses bé, i al millor estem incorporant al nostre organisme una sèrie d'aliments que en general pues, poden tindre un alt contingut en sucres afegits, un alt contingut en grasses saturades, i se tracta de corregir aquests hàbits alimentaris. I veureu, com tu has dit bé, com un hàbit que hem d'incorporar i mantindre a llarg plaç, no una cosa que ens dure una setmaneta i que tornem a la nostra rutina. I molt important també que no caiguem en aquestes publicitats que moltes voltes es arriben de dietes miracle, de dietes molt restrictives que evidentment pues, ajuden a perdre molt ràpid de pes, però són dietes molt desequilibrades i a llarg plaç aquestes dietes un no ha de prendre a menjar, ha de prendre a dur una dieta molt restrictiva i a baixar ràpid de pes, però no és el camí que hi ha que seguir i a més ha d'estar assessorat sempre per una persona titulada en nutrició humana dietètica, un dietista nutricionista que t'orienten i sa correcció d'hàbits alimentaris. I no només els hàbits alimentaris de la persona en si que vol aconseguir un objectiu, sinó els hàbits alimentaris de l'entorn familiar de casa, no només els meus, sinó els de la meva parella, els del meu fill o els fills que tinguem en casa, sinó que al final se tracta de menjar tots bé. I se menjar tot bé comença per fer una compra en casa que siga saludable i que inclou una sèrie d'aliments.
Què ens proposes, Lina? Què ens proposes, per exemple, per a la compra que farem setmanal, per a esta setmana?
Pues en aquesta compra, que és per a tots els de casa, com he dit, pues lo primer que hem d'incloure són verdures. Si no podem pretendre que els nostres fills mengen verdures si jo no en menge. Nosaltres, els majors, som els exemples de xiquets. I la primera base de tot és la fruita i la verdura, i dins de la fruita, pues ara el 23 de setembre entrarem dins de lo que és el otoño, sí. I hem de començar està clar que en estiu hem tingut molta fruita, que a molta gent li agrada, però en l'otoño no sols existeix la poma i la pera i el plàtano, existeixen més fruites, i existeixen, vindrà l'època de la taronja, de la mandarina, la mangrana, la chirimoya, també tenim el caqui o el persimón, que també és una fruita de ara de l'otoño, vull dir que no sols existeixen les tres que me venen al cap, sinó que igualment tenim una sèrie de fruites i de verdures i típics plats d'aquesta època que ens aportaran moltes vitamines i minerals en propietats antioxidants, i això també ens ajudarà per a la prevenció també de moltes malalties, de refredats, etcètera. I per què no acudir a aquests plats de calent típics que fan les abueles en casa, i les olletes, la olleta de la plana, i incorporar tots aquests plats típics de calent, que són plats saludables sempre i quan tinguin tots els aliments que té que tindre un plat, encara que siga un plat únic. Moltes voltes ho pensa que menja un plat únic i que això és saludable, i a lo millor no està equilibrat aquest plat.
Clar. Fruita i verdura, això està clar que ho hem d'incorporar a la nostra llista de la compra. Què hem d'eliminar?
Bueno, hem d'eliminar tots els aliments, com bé diu el moviment Real Food, que segur que per les xarxes socials molta gent el coneix, hem d'eliminar tots els aliments que siguin ultraprocessats. No perquè puntualment, puntualment jo puga menjar un aliment ultraprocessat, però el que no ha de ser és el meu hàbit tots els dies de l'incorporar a la meva alimentació aliments ultraprocessats. I ultraprocessats estem parlant de lo que no és una matèria prima, de lo que no és tot el que porta un etiquetatge, i que porta més de 5 ingredients en aquest etiquetatge, i entre aquests 5 ingredients ja n'hi ha gent, farines refinades, sucres afegits o grasses saturades, estem parlant d'aliments ja ultraprocessats, con lo qual hem de reduir-los o eliminar-los, buscar unes alternatives saludables. I tot això no hauria de formar part de l'alimentació de casa, almenys de forma habitual. I me refereix pues, a coses tan senzilles com lo típic de tallar un godell en galetes, que és el més normal, perquè ho va tan present. I pensa que això és el més ràpid. Mira, des de jugar de matí, que no és el més ràpid. És el que ho creu que és més ràpid.
Sí.
I simplement un godell de galetes ja estem menjant ahir un aliment ultraprocessat, perquè aquestes galetes no són caseres, inclouen grasses vegetals que no són saludables, inclouen sucres afegits, i estem parlant d'un aliment que per exemple és ultraprocessat. Pues començant per aquest moment del matí, mitjà de dejuni, ja n'hi hauria que substituir-lo per un tipus de cereal saludable, com per exemple podria ser l'avena, la que es poden fer inclús per a xiquets bizcochos en casa d'avena, per exemple, o en farina d'espelta, o substituir-lo per pa integral, o pa de centeno, o pa d'espelta, un pa que tinga un alt percentatge de farina i que siga 100% integral, o de la farina de la que estiguem parlant, que això també és una cosa que hem de fixar en aquesta compra i en aquesta etiquetatge quan ho comprem, que a voltes comprem productes que no són 100% el que ens estan indicant en l'exterior.
Hem de mirar l'etiquetatge, que és importantíssim, això, i no ho mirem gens.
No ho mirem. I, per exemple, ja que hem parlat de l'etiquetatge, a més dels ingredients, i que siga el percentatge el major possible, i quan menys ingredients millor, pues en quant a, per exemple, els sucres afegits, pues si ho vol agafar un poc de criteri, ha d'estar el valor per baix de 5 grams per cada 100 grams de producte, per a que siga un producte de baix contingut en sucres afegits. I en quant a les grasses saturades, per baix de 1,5 per cada 100 grams de producte. I almenys són números que no són difícils de recordar, i si ho vol començar a fixar-se en el supermercat a l'hora de comprar aquest tipus de productes, pues observarà que n'hi ha molts que estan un poc en aquests valors.
Claro.
O superant-los per molt per damunt.
Claro.
I bueno, després...
Sí, bueno, estàvem parlant això, que a lo millor diem, sí, val, menja, dine bé, sope bé, des de june bé, però què passa en l'esmorzar i el berenar, que és algo que fem moltes vegades, aquestes menjades, en pressa, a la feina, en moments així en els que no tenim ganes de parar-nos a pensar, ahir és on fallem, ja on piquem.
Molt bé. Sí, són dos moments, tant per a gent adulta com per a xiquets, moltes voltes, que són crítics. Inclús n'hi ha molta gent que se salta aquestes menjades, i a lo millor jo faig la reflexió de que al xiquet, veritat que se li ha preparat un esmorzar per anar al col·le i menjar fer un bocadillet de pa a mitja matí, pues igual que el xiquet saps que el necessita i se l'ha de menjar en casa o en el treball, jo també he d'esmorzar. Al final el xiquet està a l'escola i jo estic treballant.
Sí.
Con lo qual estem tots exercitant un poc la ment. I és necessari parar aquests 5 minutets a esmorzar o a berenar, i són bons moments on se pot incorporar la fruita, per exemple, en aquests moments, en els esmorzars i en els berenars. No ens oblidem dels fruits secs naturals, pot ser un tentempié saludable i que ens ajudarà a menjar diàriament aquest punyet de fruits secs que podem menjar, i és un aliment que al final és saludable i podem incorporar. no ens oblidem, per exemple, dels lácteos. És un altre moment on, per exemple, pues, podem incorporar iogurts naturals, podem incorporar formatge tendre, kéfir. És a dir, podem incorporar una sèrie d'aliments en aquests moments que són vàlids i saludables i, per què no, una oncita de xocolata negre, del percentatge que siga superior al 70-80% és el que se recomana. I la gent que sempre té un ganetet de dolcet, no?, per les vesprades, pues pot ser un recurs en lloc d'acabar en altre tipus d'aliments que són ultraprocessats.
En un donut, no?, o en algo així.
Per exemple, i això estem al final parlant de bolleria industrial que no és saludable.
Clar.
I després també hi ha opcions salades, perquè no, un se pot fer, per exemple, com a tentempié, pues, un guacamole o hummus, per exemple, con palitos de zanahoria, de cogombro, de pepino, i pot ser opcions que són vàlides per a aquestes entremenjades i al final saludables, perquè el que interessa és acudir a aquestes opcions saludables.
I què fem en els xiquets? Perquè hem comentat que l'esmorzar, un bocadillet, en què li fiquem dins, per exemple?
Bueno, el bocadillet, que sempre és preferible que siga de pa integral o de pa d'espelta o de pa de centeno, en el 100% de la farina de la que estiguem parlant, i bueno, no té per què ser tots els dies el mateix entrepà en pavo, que sempre. La idea és acabar en això, pues pot ser de pernilet, pot ser de formatge tendre, per què no, de tipus d'almassora, que el tenim al costat, el formatge tendre d'almassora, pot ser, per exemple, tipus vegetal, en salmó fumat, ou dur i en sisami tomaqueta, per exemple. Podem fer, per què no, un bocadillet de Nutella casera, fer-la casera i fer-li al xiquet el goig un poquet un dia a la setmana de fer aquesta opció. Per què no podria ser un bizcocho casero saludable també, en poqueta quantitat de sucre i fet en farina d'espelta, podria ser una opció. Podria ser també un hummus, també podria ser una opció vàlida. Inclús tortilleta de querelleta podria ser també una trasmorzar, o de tortilla sense, o sea, tortilla a la francesa, per exemple, o de verdure, també podria ser. I cada dia podem fer un esmorzar diferent i no té per què ser sempre el mateix tipus d'esmorzar per al xiquet. I preferir això a, pues, acudir a altres opcions a les que s'acudís, com sucs que tenen un alt contingut en sucre, o begudes que al final tenen, que ens pensem que potser estem donant-li ahí una peça de fruita, i això de fruita de no poc. Té res.
I això l'esmorzar i el berenar, en les dues coses, claro. Hem de donar el pa?
O en un el entrepà i en l'altre, pues, dir-li un taperet, per exemple, quan és que el xiquet del col·le, en fruita tallaeta i fruits secs, per exemple. És una opció, no especis que siguin els dos moments del dia l'entrepà, pot ser en un moment això, i en la també depèn tots els horaris que porten els xiquets, perquè n'hi ha de totes les edats, claro. I cada un entra a una hora a l'escola i a una hora. Però segons aquests horaris, en un moment del dia podria ser i s'entrepà, i en l'altre moment del dia, pues, podria ser el que he dit, fruita, fruit secs, un iogurt natural més clar de la fruita, o fer un batut casero en la fruita i en el iogurt, per exemple.
Molt bé.
I la oncita de xocolata negre també pot ser una opció, o sea, que tot això són opcions vàlides per a aquests moments del dia, abans d'acudir a opcions ràpides no saludables, que són les que s'acudixen.
Importantíssim fer cas d'aquests consells, tenint en compte, doncs, que s'ha demostrat a través d'un estudi que la Comunitat Valenciana, doncs, és una de les que té més xiquets obesos. I això és molt trist, i això és molt fort.
Sí. I tot això també ve perquè hi ha un molt baix consum de fruita i verdura en la nostra alimentació, i són aliments que en el nostre dia a dia hem d'arribar a menjar 5 racions al dia, entre la fruita i la verdura. Per almenys 2 racions de verdures al dia, les 2 menjades principals haurien d'estar incloses, i la fruita hem de menjar unes 3 peces de fruita diàries. I se sol consumir molt menys d'això, i és el principal problema, ve d'ahir, el principal problema. I sempre millor, pues, que siga de cultiu ecològic, això per supost, això és l'ideal, que siga cultivat i que s'incloga en el nostre dia a dia.
Doncs a veure si anem fent cas de tots aquests consells, si ens servís per a millorar. Vinga, va, a veure, que avui és un dia de canvis, i avui és un bon dia per a començar a fer-los, no, Lina?
Exacte, i de fer-se el propòsit d'incorporar tots aquests hàbits saludables, com he dit al principi, alimentaris i d'activitat física, no ens oblidem de l'activitat física, i per menjar bé, o per aconseguir un objectiu que ho estiga perseguint, pues, de baixar de pes o d'estar en el seu pes adequat, etcètera. I però bueno, si ja de baixar,
claro, això, si algú ha de baixar de pes d'una manera professional, buscant un professional.
Exacte, sempre buscant una persona que oriente a la reconducció dels hàbits alimentaris, i si algú necessitarà alguna cosa, pues ja sap també que me pot trobar per les xarxes socials, en la pàgina de Facebook i en els comptes de Twitter i Instagram. En @linagranell també em pot trobar i contactar.
Molt bé, pues Lina, mil gràcies per tots aquests consells.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. No busques más. En Big Mader Arbo tenemos todo lo que necesitas. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
I nosaltres parlem amb la coordinadora d'AMPES de Villarreal, concretament amb el seu representant, amb Pep Albiol. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com ja sabreu i com molts de vosaltres vos tocarà de prop, avui començava el curs escolar. Per a molts, evidentment per als més menuts, alguns dels més menuts de casa encara no, perquè entraran de forma gradual, però en línies generals comença el curs escolar i ho fa molta força, moltes ganes, i després d'unes festes patronals, que no sé si això és positiu o és negatiu. Pep, què creus?
Pues sí, és difícil de valorar, no? Perquè que s'acaba l'estiu i que, o sea, que te troles abans de setar el curs les festes, pues bueno, realment és un poc difícil d'interpretar. Suposa que potser més complex que ho tenen a Borriana, no? Que el mateix dia que comença les festes comença el curs, no? Realment és difícil de portar, no? Jo crec que, o sea, tot el món ha tingut constància, no?, de que s'han obert les escoles, no? Vull dir, la dinàmica del poble ha canviat, des de matí, pues, a primera hora s'ha vist molt més trànsit, més difícil circular, no? I suposa que serà constant, pues, que es trobem durant els dies d'escola, no?
Bé, hem de dir que Pep, que la coordinadora d'AMPES és molt recent, s'ha constituït fa ben poquet, i m'agradaria que explicares en què consistís i a qui agrupa.
Sí, mira, realment no és una cosa nova, no? O sea, estem ara en la coordinadora, sé gent, no? Però mostrem que la coordinadora, pues, realment ja té més de 2 anys d'existència. Uh-huh. El que passa és que per diferents motius, pues, realment no mai s'havia donat el pas endavant de donar-li una forma, no? Una forma legal. Realment la coordinadora sí que se feien reunions puntuals, a l'any, pues, cada trimestre com a mínim solien fer-ne una, inclús en el seu moment se van arribar a fer activitats, i jo recordo que fa 4 o 5 anys se va fer una cloenda conjunta de totes les escoles a l'ermita, no? Allò s'ha perdut. Sí. Però realment la coordinadora com a tal no mai ha assistit. Mostrem que quan tenien que demanar un salari o qualsevol cosa, pues realment la coordinadora no assistia, no? No assistia el TIF que l'agrupava. Al final, en diferents motius, pues, bueno, suposa, pues, que això, que quan la gent, pues, entenem així que estem transitoriament, no?, mentre tenim etiqueta a l'escola i tal, i després el vigent, pues, per diferents motius, per això s'ha aturat moltes vegades, i ara, pues, definitivament han decidit tirar el pas endavant, per això de constituir-nos, pues, legalment, és dir, fer un estatut i decidir i més, i a nivell de funcionament no significa un canvi rotund, no?, en el sentit de que el funcionament s'ha aparegut, però almenys ja tenim una forma legal i una forma estable.
6.000 famílies, fer, pues, no?, se n'agrupen.
Sí, han comptabilitzat més o menys aquesta quantitat. És difícil de valorar, no?, perquè es trobem en diferents tipologies d'AMPES, no? Hi ha escoles molt grans, tipus la Consolació, sí, tipus Pius Duc i tal, pues, que tenen una, i amunt i damunt, tenen un gran índex de filiació i tal, i altres perquè són més menudes, no?, que sols tenen una línia, pocs alumnes i demés. Però si comptabilitzat més o menys, pues, trobem que al voltant d'aquesta quantitat, que pareix molt, no?, realment, no?, si ho valorem, pues, si suprem totes les AMPES, les 10 AMPES que formen part, pues, sí, significa, per exemple, al voltant de 6.000 famílies de representativitat.
Com s'inicia el curs escolar? Amb quines decisions preses i quines incertidumbres?
Sí, bueno, mira, incerteses, algunes, no?, realment. A nivell logístic i demés, pues, ja sabeu el tema dels estius, dels putortells, no?, altres obres pendents també dins del programa edificant. Sabem que tot està en marxa, no?, afortunadament el dels putortells, pues, s'ha solucionat molt de forma molt ràpida, però queden qüestions pendents. L'aulari de Sartou Carreres, pues, ara està en funcionament. Ara mateix, bueno, sabeu que estic etiquetes estan en, sí, provisionalment en aules prefabricades, tal, però bueno, entenem que és una situació provisional i que el curs que ve ja la setaran en l'aulari nou, no? Està això pendent, està pendent també el pavelló de el Pasco Màger, i també el sostre del José Soriano, no?
I s'ha de lluitar per tot això.
Sí, no, saben que está todo en funcionament, però és el que valorem l'altre dia, no? El programa d'IFICAN realment sí que ha aconseguit valorar les necessitats que se tenen a les escoles, però el que pretenia que era agilitzar un poc les actuacions no acaba de concretar-se, no? A lo millor és que pot ser que sigui un programa molt novedós, no? que costa engegar-lo, i entenem que això a poc pues, s'anirà de curar aquests efectes i el seu objectiu sé que se aconseguirà. L'altre dia que era molt positiu, no? Però realment s'ha quedat ahí, no acaba d'arrencar. Mostrarem que realment els problemes estan sent quasi els mateixos que quan no estava planificat, és a dir, que les obres estaven molt en executar-se, en contratar-se, no? Sí. I a veure si això se va depurar a poc a poc.
Bueno, també hem de dir que és un curs escolar en el que hem tingut moltíssims buits de què anava a passar amb aquestes extraescolars que finalment sí. Hem de dir que aquests curs continuen de forma normal, amb normalitat, no?
Sí, així és. Dos fets que podem constatar, no? Un fet és el tema de les extraescolars, no? Que la falta de definició de conselleria, és a dir, el traure les instruccions per a aquest curs pues ja a principi de juliol, ha fet pues, que això, que pues, fins a principi de juliol no tinguem res clar, no?, del que podíem fer durant el curs. Clar, al principi de juliol que ja no hi ha alumnes a l'escola, que molts pares ja estan desvinculats, ja tenen per els masells, per venir casi, o cada un està a un lloc, i resultava difícil de tornar a concretar per a les escoles per a principi d'aquest curs. Això mos da duda que, per això, moltes gràcies que estiguem en procés de programar tot aquest tipus d'activitats, de programar i sobretot més que res de aconseguir les autoritzacions corresponents, no? Segur que a Civil va tenir un reglament per a poder sol·licitar aquestes escolars, no? Sí. Principis que ho accepta el Consell Escolar de cada centre i després això de que passa al Consell Escolar Municipal. Clar, evidentment, en agost no ha hagut cap Consell Escolar de centre i el Consell Municipal tampoc serà a setembre. Doncs clar, estem un poc a la incertesa, un poc a l'aventura, no?, d'ofertar unes activitats que realment encara no estan autoritzades. Vale, esperem que això arribi a bon port i sobretot esperem que eixa demora que conselleria, eixa suspensió temporal que conselleria ha ficat un altre any, pues que realment ho hagi vist cap per algo, no? Que tenim un any per davant per a poder parlar i poder concretar això i que no es passi tots els anys la mateixa problemàtica.
També un curs escolar en el que se tramitaran de nou jornades contínues, no?
El principi, això, com conselleria... cada any entra un reglament de com facilitar les jornades contínues a les escoles. El problema és que Vila-real, que fa dos anys pràcticament tot es ho va sol·licitar, sí. Únicament en una va tirar endavant en la proposta que va fer en Víctor Jiménez Barón, no? I sembla, bueno, això té un procés, perquè té un procés definit, igual com en altres vegades, primer ho té que aprovar el Consell Escolar del Centre, després passar al conseller i tal, però realment s'ha obrit la porta a que pues, la totalitat de les escoles de la pública pues, puguen tornar a demanar aquesta jornada contínua.
No sé si realment... ¿Té constància de si algú va demanar-ho a Vila-real?
Sí, bueno, sí que ens consta per dir que hi ha escoles que vaig que ho tinguin molt, molt clar, no? Altres ho tenen encara un poc en l'aire, però en tot cas, al final també té que ser el Consell Escolar que decidisca, no? Segur que ahir en el Consell clar. Escolar... decidís el primer pas, no? Que seria el poder posar a votació aquest tipus de proposta, no? I perquè normalment estos anys aquest tipus de propostes se porten als consells escolars abans de Nadal, allà al novembre-desembre, i després de votació sol ser al març-abril. Entenem que un any el procés serà semblant, no? Sí que pareix que hi ha escoles que estiguen més decidits que va tirar endavant a mitjà projecte, i altres, pues, realment no sabem res. Però, bueno, en tot cas, hasta que no se proponga en primer lloc al Consell Escolar, pues, realment no podem dir que això se tramitarà, no?
Clar. Aleshores, hem de parlar de forma positiva d'aquest d'inici de curs. Evidentment, els docents comencen amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
Sí, no, tenim pendent ahí dos coses. Ens consta que, bueno, que sempre n'hi ha... vacants o per mobilitat de professorat o per jubilació o per canvi de centre i tal, vam escoltar que la setmana passada pues, n'havien alguns cursos, no?, de diferents escoles en falta d'assignació de professorat. Val? Es consta que dijous i divendres van haver adjudicacions de part de conselleria.
Ah, molt bé.
Suposa pues, bueno, que suposa pues, que aquestes espais s'ofertaven i en principi pues, pareix que sí que totes han sigut ja... preses per professorat, val? Falta saber si això s'ha concretat avui ja, no? És a dir, que els professors nous que van entrar a aquestes passes avui s'hagin incorporat, no? Val? En això encara no tenim constància, però, bueno, suposo que els propers dies, en cas de que alguna plaça no estigui ocupada, pues sí que Segur. Arribarà i ja, sí.
Doncs al llarg dels dies, si te pareix, anirem parlant d'aquestes possibles incidències que puguen haver i estarem en contacte, no?, per a parlar i per a saber més sobre l'educació dels nostres fills, sobre l'educació a Vila-real. Moltíssimes gràcies, Pep.
Sí. Val, gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres, a tots els xiquets que comencen, que comenceu el curs escolar, doncs disfruteu-lo al màxim. I a tots els docents, ànim, que sabem que feu una tasca molt gran. Moltes gràcies.
Esto lo seguimos en el after party.
3 minutets passen de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i els seus col·laboradors. Ens retrobem demà. Bona vesprada. Adeu.
Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina.